Salutacions, foradores maniàtics. L'equip dels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació que produeix i presenta l'espai que difon els fets succeïts a la Universitat Autònoma de Barcelona ja està en marxa. Benvinguts a Ràdio 4 i al Fora d'Hores. Els exàmens ja són una realitat, tot i això, el temps d'estudi de tots els col·laboradors del programa quedarà suspès durant la propera mitja hora, en la qual tractarem els següents assumptes. Assumptes com ara la primera mostra de joves creadors d'audiovisuals i les noves titulacions de l'Autònoma. Però comencem a Brasil, perquè el representant de l'estat de Goiás, de la Mesa Nacional del Moviment del Sense Terra d'aquest país, José Valdir, és als nostres estudis per a parlar-nos de les seves reivindicacions en plena visita a Espanya. Ja són prop de 1.400 camperols que han deixat la seva vida per aquesta causa. Una entrevista d'en Xavi Rossinyol i la Sílvia Maristany.
La Universitat Autònoma de Barcelona va mostrar dimarts la seva solidaritat amb el moviment de treballadors rurals sense terra de Brasil en un acte a la Facultat de Ciències Polítiques.
L'MST és un moviment que lluita per l'ocupació de terres de latifundistes i que té el suport de més d'un milió de persones. Tot plegat amb l'objectiu de forçar el govern del Brasil a tirar endavant una reforma agrària.
Des de fa uns 20 anys, l'MST treballa amb tres pilars bàsics: suprimir els latifundis, construir una societat més justa i defensar la dignitat de la terra.
José Valdir és el representant de l'estat de Goiás a la Mesa Nacional de l'MST. Bon dia, senyor Valdir.
Bon dia a tots units.
I bienvenido a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Obrigat.
També ens acompanya Quimet Colom, que és membre del comitè de suport de l'MST a Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, ante todo, ¿cuál es la situación actual en el campo del Brasil?
A situação no campo brasileiro é uma situação de muitas dificuldades, pois vivemos um período de uma crise muito grande, que é consequência da política econômica e política agrícola, que beneficia tão somente os grandes grupos econômicos e de produção para exportação e marginaliza todos os pequenos agricultores que produzem o alimento para a subsistência e para alimentar o povo brasileiro.
Se podría decir, por lo tanto, que el movimiento de los trabajadores sin tierra del Brasil es como un movimiento antiglobalización, que es lo que está imperando en estos momentos.
Nós somos um movimento popular cujo objetivo principal é organizar os trabalhadores para resolver um problema histórico do nosso país, que é da concentração de terra. Nós temos no Brasil, ocupamos o segundo lugar em concentração de terra do mundo, só perdemos para o Paraguai. Temos 1% dos proprietários que controlam 46% do território nacional. Temos 30 milhões de hectares de terras nas mãos de grandes grupos internacionais, das multinacionais. Por outro lado, temos 20 milhões de campesinos, de trabalhadores, que vivem do trabalho da terra, porém não as possuem. Então, nosso objetivo, nossa tarefa enquanto movimento é organizar esses trabalhadores para a conquista desta terra e dela poder produzir o seu alimento e a sua dignidade e, com isso, contribuir para o desenvolvimento econômico e social justo no nosso país.
E como se organizam para conseguir esse objetivo? Como trabalham vocês desde o movimento para cambiar essa realidade?
Nós desenvolvemos diversas formas de lutas. Porém, a principal forma de pressão, tanto para o governo brasileiro quanto aos latifundiários, e até para chamar a atenção da humanidade, do grave problema em nosso país usamos a ocupação de terra como forma de pressionar. Porém, fizemos outras atividades, como marchas, grandes marchas, ocupações de prédios públicos, bancos e outras instituições. Enfim, desenvolvemos diversas ações cujo objetivo é organizar os trabalhadores, denunciar a situação e poder avançar nas conquistas.
Como estão, neste momento, pues, as relações com o governo de seu país?
O governo Cardoso é um governo que vem cumprindo um papel para implementar no país o projeto neoliberal, a política de globalização, e por isso dizemos que não temos presidente, temos um gerente do FMI, uma pessoa que segue, arrisca todo e aplica todo o receituário do FMI para o Brasil, assim como também para outros países cuja política hoje é imperialista norte-americana, que está sendo aplicado em todos os países.
¿Cómo valoran desde el MST el hecho de que Cardoso haya obtenido recientemente el Premio Príncipe de Asturias?
O governo Cardoso faz uma política para o exterior de uma falsa propaganda de que no nosso país, no Brasil, não há problema, que o desenvolvimento é um desenvolvimento que beneficia e que acontenta o nosso país. Quando, na verdade, esse modelo, essa política que é implementado pelo Cardoso e pelo FMI exclui 80% da população brasileira. Só que é uma propaganda, né? Porque Cardoso tem uma ambição de ser presidente da ONU. Então faz uma campanha de publicidade para o exterior que é incoerente com a realidade brasileira.
Però també hi ha qui no s'acaba de creure aquesta campanya, com tots els comitès de suport de l'MST repartits arreu del món. Quimet Colom, quina és la tasca que fa aquest comitè de suport des de Barcelona per ajudar al moviment de treballadors sense terra de Brasil?
Bueno, aquí des de Barcelona treballem bàsicament amb tres temes, que és primer la divulgació del que és MST a nivell de xerrades, conferències, publicacions. Després, quan rebem una persona d'allà, doncs fem un treball de suport polític, sent facilitadors de contactes amb associacions, sindicats, si hi ha possibilitats, doncs això, fem contactes amb partits polítics també. I com una tercera tasca també, canalitzem demandes que ens arribin. O sigui, en el cas concret d'Eldorado Escarajàs, quan hi ha hagut aquesta massacre, doncs, a nivell de drets humans, hem fet una campanya en diferents instàncies per recollir signatures, enviament de cartes, parlar amb ONGs, de cara a fer una pressió i fer una publicitat del que realment passa allà, no? Bàsicament, en això que treballem.
Senyor Valdir, por su parte, ¿cómo se recibe desde Brasil la ayuda que viene desde fuera?
Para nós é muito importante, e essa é a razão que estamos aqui, por valorizarmos, por entender que é de fundamental importância esse trabalho de apoio, de articulação internacional. Isso nos ajuda, inclusive, a diminuir a violência no país, exigirmos a punição aos responsáveis pelos massacres e assassinatos dos trabalhadores, que nos últimos anos foram mais de 1.600 trabalhadores assassinados, todos impunes. Então é importante para nós essa campanha e podermos internacionalizar a solidariedade, já que o capital, o sistema, o capitalismo conseguiu internacionalizar as suas articulações, né, e acumular com isso lucro. E é preciso que os povos, então, conseguem articular a solidariedade internacional, que é muito importante.
Hablando de la violencia, usted acaba de comentar que han muerto más de 1.000 campesinos en la lucha y, sin embargo, esto no se ha visto reflejado en los medios de comunicación.
Es verdad, el gobierno brasileño hace un control muy grande para que não há divulgação para que não atrapalhe a sua imagem no exterior. Agora, nós no Brasil, e quem nos visita sabe da violência que estamos sofrendo, inclusive nesse momento muito grande.
Pero a pesar de esa violencia, ustedes tienen ganas de continuar luchando, ¿verdad?
Con certeza, nós temos esse objetivo de continuarmos lutando e poder construir um país economicamente desenvolvido, socialmente justo e uma política economicamente, ecologicamente correta, que é o que nós defendemos. E com certeza não iremos decepcioná-los quem está nos apoiando.
Doncs, Quimet Colom, membre del Comitè de Suport de l'MST a Barcelona, i José Valdir, representant de l'Estat de Goiás a la Mesa Nacional de l'MST. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí i molta sort en la lucha.
Obrigado per aquest espai i continuarem la lucha.
Moltes gràcies.
É por amor a esa pátria Brasil que a gente segue en fileira.
La Maria José Morcillo ha assistit a la primera mostra de joves creadors d'audiovisuals, un aconteixement que ha tingut lloc en el marc de la Nit de l'Apolo, al mateix Teatre de Barcelona, i aquesta és la crònica dels fets.
Ella no debería haber entrado. Esto es una locura. No debería estar aquí.
Mejor vuelvo la semana que viene o la otra. Que tú se va fuera y podré ir en casa que me voy con él.
Me largo, me largo. Podría llamar por la mañana a Eva. A Ramón o a Merche. Lárgate, no vale la pena.
Escoltàvem fa uns instants un fragment del curtmetratge Backrooms, de Guillem Morales, curtmetratge de l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, escollit fa 2 anys pels Goya. Creacions audiovisuals com aquesta es van presentar dimecres passat a la Sala Apolo de Barcelona. Projeccions, performance, DJs, pallassos i dansa. La Sala Apolo de Barcelona es va convertir dimecres en un espai polivalent de música i cinema. El motiu d'aquesta reunió va ser la primera mostra de joves creadors d'audiovisuals. Aquesta primera mostra va estar organitzada per l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona i per l'Ajuntament de Barcelona. Les diferents universitats de Barcelona, entre les quals es trobava l'Autònoma de Barcelona, junt amb escoles d'audiovisuals com l'ESCAC, van tenir l'oportunitat així de presentar algun dels exercicis audiovisuals dels seus alumnes. Uns monitors de televisió distribuïts per tota la sala permetien la visió d'aquestes últimes creacions, al mateix temps que es podia sentir música en directe. El Fora d'Hores hi va voler assistir a aquesta primera mostra de joves creadors audiovisuals i gravadora en mà van voler recollir les impressions dels assistents. Per un estudiant d'audiovisuals de Barcelona, aquesta iniciativa de projectar els últims treballs audiovisuals dels estudiants és molt atractiva, sobretot pel seu caràcter festiu.
Una iniciativa molt interessant en el sentit de que no es queda només en l'àmbit de l'exposició del que estem fent els estudiants en aquests moments a Barcelona, sinó que va una mica més allà i en fa una mica una festa, no? I és, no sé, em sembla que és una festa molt guapa, molt ben muntada en el sentit de que pues hi havia un pallasso ara fa una estona, hi haurà un espectacle de dansa, hi ha música, vull dir, pots anar molt al teu aire i alhora es projecten en pantalla gran, fan alguna selecció, em sembla, no, m'agrada molt.
De la mateixa manera, aquesta primera mostra suposa per molts estudiants una oportunitat per treure de l'àmbit universitari i fer més àmplia la difusió dels joves creadors audiovisuals. Els estudiants de les diferents universitats acullen amb els braços oberts aquesta proposta de mostrar les seves creacions audiovisuals, ja que suposa, a més, una manera de promocionar el seu treball.
Com a alumne de la Facultat de Comunicació, crec que és una bona forma de promocionar doncs, tota aquesta gent que vol doncs, ficar-se en el món del cinema una bona manera de començar, no? Aquí, no sé, si ve algú d'alguna productora o vés a saber, doncs pot estar bé per empènyer una mica els que comencem, no?
Bé, la idea de que es faci un certament de videocreadors joves està bé per reunir-nos, sobretot, per veure com funciona la gent i les idees de cadascú. És una bona sortida.
Però no van faltar al públic les veus crítiques, que encara que van felicitar els organitzadors per la iniciativa, van criticar una mica la necessitat de trobar un lloc més idoni i mitjans tècnics millors per a les projeccions audiovisuals.
Trobo que iniciatives com aquestes són necessàries, però el que passa és que espero, no sé, moltes de les coses que es veuen... vull dir, el nivell hauria de ser millor, perquè sembla reunió d'amics, això, però la iniciativa està bé al punt de vista de fer-ho així en una sala com aquesta i amb gent, així com tot això raro que han fet, està bé, però que és massa informal.
No és el millor puesto per poder apreciar pues, això. Lo que... No és el millor puesto per poder veure, no sé, un curt o qualsevol cosa, estat a nivell de cinema o si vols, lo que passin anuncis, curs d'animació, lo que sigui. Hi haurien puestos més ideals, lo que passa aquí lo que ven és una relaxació i un bon rotllet i un cogollito més maco.
Malgrat aquestes petites crítiques, la major part dels assistents van coincidir en que la ubicació d'aquesta mostra audiovisual, recordem-ho, a la Sala Apolo de Barcelona, donava a l'esdeveniment un necessari caràcter lúdic i distès. Per molts dels estudiants presents, la Sala Apolo era l'enclau ideal per a la mostra.
Crec que és un lloc molt acollidor i fer un ambient així tant de club per fer un espectacle d'aquests, però que li dóna més caliu a la cosa. No és només ni un cine, ni una discoteca, ni un lloc, ni un teatre. És tot junt una mica i tothom pot interactuar una miqueta amb lo seu.
La Sala Apolo està de conya per fer-ho, perquè a més li dona un ambientillo aquí amb les llums vermelles, hi ha molt de caliu, molt bé.
Doncs amb aquest caliu i aquest ambient distès i festiu que respirava la Sala Apolo dimecres passat ens acomiadem. Esperem, però, que aquesta primera mostra de joves creadors audiovisuals tingui una continuïtat molt llarga en els propers anys i que totes tinguin tan bona acollida com la primera. Per a qui vulgui estudiar a la universitat i no acabi d'estar convençut amb l'actual oferta universitària, que pari molta atenció a les noves titulacions que es cursaran a l'Autònoma. És un reportatge de la Sílvia Maristany i d'en Xavi Rossinyol.
La Universitat Autònoma de Barcelona prepara per al curs que ve 5 noves titulacions. L'oferta acadèmica augmenta i es diversifica.
Les carreres s'adapten als nous temps. Apareixen titulacions relacionades amb les noves tecnologies.
I també carreres que amplien estudis ja existents i que obren camí cap a l'especialització.
És el cas de Ciències del Treball, una llicenciatura que allarga la diplomatura de Relacions Laborals.
Ciències del Treball? Ni idea, no ho havia sentit mai, no en tinc ni idea.
És ben fàcil. El nou llicenciat en Ciències del Treball solucionarà conflictes entre els empleats d'una empresa i la direcció
i establirà les estratègies d'aquesta empresa, sempre gràcies a una base jurídica. No en va, la carrera s'adscriu a la Facultat de Dret.
I de Dret cap a Manresa. La capital del Bages impartirà el curs que ve la diplomatura de Logopèdia.
En concret, els estudiants formen part de la nova oferta de l'Escola Universitària de Ciències de la Salut. Però què és exactament la logopèdia?
No sé, són els que t'ensenyen a parlar, si no saps dir la R o coses així, no?
Bé, això i algunes coses més. Els logopedes fan serveis de neurologia en hospitals.
I també treballen en col·legis, en escoles d'educació especial i en centres geriàtrics.
Aquestes excepcions a banda, la majoria de noves titulacions són tecnològiques i científiques.
Com la nova enginyeria de materials, que s'impartirà a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. L'estudi se centra en les propietats i les aplicacions dels materials.
El ferro, fusta, plàstic i l'alumini.
És clar que la ciència i la tècnica han proporcionat altres nous materials, més elaborats i complicats.
I alguns d'ells poden ajudar a reduir l'impacte ambiental i fer més fàcil el cicle del reciclatge.
Un reciclatge que és tan important en els materials com en la formació. Els que han estudiat informàtica, per exemple, han de renovar els coneixements cada 2x3.
I una bona manera de fer-ho és el nou graduat en multimèdia de l'Autònoma. Tothom sap més o menys què vol dir això de multimèdia.
Doncs ordinadors, CD-ROMs... és que no domino el tema.
Però les assignatures del graduat van una mica més enllà. L'estudiant es fa la idea de sistemes d'informació, de comunicació, d'entreteniment, de negoci i de formació.
Tot plegat gràcies a les noves tecnologies, que obren perspectives de futur incertes, però esperançadores.
L'enginyeria tècnica de telecomunicació presenta, a partir del curs que ve, una nova especialitat, els sistemes electrònics.
No en tinc ni idea, perquè no sé diferenciar entre telecomunicacions o els ponts i camins i tot això. O sigui, és que a mi totes les enginyeries em sonen igual.
En aquest cas concret, els alumnes s'especialitzen en electrònica i l'Autònoma és el lloc ideal per fer-ho.
Perquè es troba enmig d'un dels teixits tecnològics i industrials més grans del país i perquè al voltant s'hi han establert un conjunt important de centres d'investigació i de desenvolupament de tecnologia punta.
La darrera de les noves titulacions de l'Autònoma s'aparta d'aquestes carreres de tecnologia.
És el nou graduant superior d'Estudis Internacionals i Interculturals que analitza els reptes i les oportunitats del desenvolupament econòmic i cultural en el marc de la globalització.
I això quines sortides professionals té?
Doncs els nous graduats podran assessorar institucions públiques, empreses i fins i tot ONGs en el camp de les relacions internacionals i la cooperació i el desenvolupament.
Un nou món, una nova universitat. L'Autònoma de Barcelona presenta 6 noves opcions que, sumades a les titulacions que ja ofereix, presenten una oferta àmplia i innovadora.
Tot plegat amb la voluntat de donar a cada pregunta una resposta, a cada necessitat una nova solució.
Avui un programa marcadament reivindicatiu, moviment del sense terra, nous creadors audiovisuals, nous estudis a l'Autònoma. La propera setmana nous temes. Que vagi molt bé, estudieu força i no ens feu el salt. Fins el proper dissabte a la mateixa hora. Que vagi bé, adeu-siau.
Remember.